Encetem un nou programa de cine produït a Roda de Barà Ràdio per la xarxa. Antonio, com va?
Bé, bé, molt bé.
Doncs parlem de cinema, com fem sempre, i avui de què parlarem concretament?
Doncs avui parlarem de l'Anna Bofarull, una cineasta compromesa. Avui ens quedarem a casa, al Camp de Tarragona, i és perquè farem un breu recorregut per la filmografia i algunes vivències personals de la jove directora tarragonina Anna Bofarull.
Doncs explica'ns més sobre l'Anna Bofarull.
Doncs mira, Anna Maria Bofarull va néixer a Tarragona el 1979. Ella és guionista, directora i productora de cinema. Es va formar a París, però bàsicament a Barcelona, concretament a la Universitat Pompeu Fabra i al Centre d'Estudis Cinematogràfics de Catalunya. És llicenciada en Humanitats i Cinema. Juntament amb el seu company Heiko Kraft, el 2007 van crear l'empresa productora Caboga Art and Films, centrada en el cinema d'autor i en la producció independent, bàsicament dedicada a llargmetratges de ficció i documentals. Els primers treballs de Bofarull van ser els documentals Notes al peu, l'any 2009, i Hamada, el 2011, que han estat premiats i projectats en festivals internacionals com ara Montreal, São Paulo, Tessalònica, Reykjavik, Dubai i Les Palmes, entre altres. Posteriorment, arribarien els seus llargmetratges de ficció Sonata per violoncel, l'any 2015, i Barcelona 1714, l'any 2019, que també han estat projectats i premiats en més de 20 festivals internacionals com Montreal, Màlaga, Filipines, Valladolid, Milà, Gijón i Londres. Doncs bé, a partir d'una experiència familiar propera, amb la seva primera pel·lícula de ficció, Sonata per violoncel, la directora ens explica la història de la Júlia, una reconeguda violoncel·lista que viu completament entregada a la seva música. Atractiva i elegant, la Júlia no deixa passar l'ocasió de gaudir d'un bon sopar amb uns amics o del sexe esporàdic amb un jove amant. Però un exabrupte l'obligarà a replantejar-se la vida a llarg termini. Després d'anys d'esporàdics dolors en diferents parts del cos, la Júlia rep definitivament un diagnòstic. Té fibromiàlgia, una malaltia crònica sense causa coneguda. Amb el pas dels dies, la lluita de la Júlia per tal de seguir tocant es convertirà en un combat amb el seu propi cos.
Acabo de tancar un precontracte a Berlín, però proposen un altre repertori. Dvořák.
Fa anys que no toco Dvořák.
15 anys, per ser exactes.
Tu com estàs? I la mama?
Sin novedad en el frente.
Avui em fa una mica de mal aquest braç, però no és res, ja t'he dit que no he dormit bé.
Felicitats, ha estat un bon concert.
Gràcies.
Rovira.
Abel Costa.
Aquí també li fa mal?
Sí.
Aquí?
També. Carla!
Sorpresa!
Abel, avui no vull dormir sola.
Julián, estàs bé?
He vingut fins aquí i no em diràs la veritat?
Es tracta d'un cas molt clar de fibromiàlgia.
T'omples la boca de paraules grandiloquents i et penses que ho saps tot? Però si ni tan sols és capaç d'enfrontar-te allò que tu vols?
Suposo que ja no te'n recordes massa de la meva infància, no? Al cap i a la fi tampoc no la vas disfrutar gaire.
A ta mare l'he cuidat tota la meva vida. Qui l'ha de cuidar millor que jo? Li donaràs tu el menjar a la boca? Li canviaràs els bolquers?
Mira que ho intento, però no aconsegueixo entendre.
Júlia, hem fet bé de suspendre.
Júlia! Júlia!
Quina angoixa, no?
Sí, sí, déu-n'hi-do, quina angoixa. El trailer, la pel·lícula sí, realment sí. És angoixant i deixa una mica tocat.
Sí.
Doncs amb aquesta pel·lícula, Sonata per violoncel, Bofarull aconsegueix un relat càlid i poètic, la trama del qual va explicant l'existència quotidiana i solitària d'aquesta dona, encarnada amb enorme sensibilitat per l'actriu Montse Germán. I s'atura en la seva mirada trista, en les mans que gairebé no pot dominar i en la possibilitat, cada cop més propera, que la música s'allunyi de la seva vida. La fibromiàlgia no té cura i el caràcter de la protagonista tampoc. Però, malgrat tot, ella vol continuar immersa en el fascinant món de la creació artística, encara que li faci mal. I, a més, comença a entendre la paciència dels qui l'envolten, com el seu pare Javell, que l'interpreta el Josep Maria Blanco, està excepcional, i que és insubstituïble en la cura de la mare malalta. Complementen el repartiment Juanjo Puigcorbé, Jean Cornet i Marina Salas. Hi ha dues rèpliques de l'exmarit, que interpreta el Juanjo Puigcorbé, que són dignes d'estar marcades i que vull destacar-les. Diu en un moment o altre de la pel·lícula: et vaig culpar molt poc i t'he aguantat massa. I l'altre és quan li diu: no vas reconèixer mai que estaves molt a prop de ser feliç. Realment això, diríem, no caldria gaire cosa més per entendre que és el seu exmarit. La pel·lícula va passar per un llarg procés de preproducció i finalment el projecte es va poder fer realitat gràcies a una important campanya de micromecenatge. Vull fer una menció especial a la banda sonora de Gerard Pastor, director d'orquestra i compositor barceloní, que a partir d'aquí es va convertir en el compositor assidu de la directora. I després arribaria la ficció històrica Barcelona 1714, que ens narra les vicissituds de l'Agnès, una jove que intenta sobreviure en una ciutat en guerra. Amb la vitalitat de la seva joventut, l'Agnès aspira a viure, a fugir de la ciutat, fet que no pot entendre el Jan, l'home al que estima, que és un jove oficial dedicat en cos i ànima a la defensa de la seva terra. Mentrestant, 40.000 soldats borbònics es preparen per assaltar Barcelona. 6.000 homes i dones la defensaran fins a la mort.
Fa un any que Barcelona està assetjada.
He pensat que podríem marxar de la ciutat, tots dos junts. Aquest setge sembla que no s'acabarà mai, ja n'estic cansada de tanta guerra.
És impossible, Agnès. El que hem de fer ara és lluitar. El primer són els nostres drets, les nostres llibertats. I jo no sóc cap traïdor.
Les provisions estan acabant.
Gràcies.
Deixa tot el que estiguis fent.
No em necessiteu per res.
Però Tilda i guarden aquests pixats.
Tom. Cada dia perdem més forces.
Hem de parlar d'en Fancroc. Ell sabia on era la vostra filla i no us en va dir res.
Els holandesos, els negocis són la vida. Català.
I no sabem fins quan podrem resistir.
Fins que no indignes de la seva paraula des del primer dia! Font del pecat original!
Ens queda poc temps, oi?
No confies mai en la paraula d'un home.
Agnès, no li facis cas.
L'enemic no tindrà pietat.
Amor!
No em vull amagar més. Deixa'm lluitar amb tu.
Però nosaltres no ens rendirem.
Les ordres, general.
Deixa-ho!
L'assalt final és inevitable.
La peculiaritat de Barcelona 1714 no reu tant en el sentit històric, d'altra banda, dient amb la situació política que ha viscut Catalunya recentment, sinó en el fet que és una de les primeres pel·lícules del país que s'ha rodat utilitzant una mescla entre imatges reals, fotografies i espais en 3D, unes tècniques que no s'havien utilitzat anteriorment en cap altre projecte cinematogràfic català. A Novofarull fa un ús de la tecnologia en la recerca de resultats realistes, com a alternativa, perquè evidentment és complicat, a filmar els carrers de Barcelona d'avui dia tan diferents dels que hi havia durant el setge, havent patit milers de bombardejos amb una arquitectura distintiva que mai evidentment hem vist ni veurem. Un projecte com aquest és probable que hagués necessitat un pressupost milionari, però la producció va comptar aproximadament amb 1.600.000 euros, aconseguits també a través del micromecenatge destinat en gran part a la postproducció. L'experiència d'un rodatge totalment sobre croma va ser un repte tant per la directora com per l'equip de fotografia i sobretot els actors i actrius. Com fotografies i enquadres una escena que t'estàs imaginant on els elements a filmar no hi són presents? Com transmets als actors que allò de color verd és en realitat una finestra, per exemple? Indubtablement, la direcció d'actors va ser excel·lent per tal de poder transmetre tot el contingut invisible i apropar el rodatge de la pel·lícula a una experiència teatral on tots els integrants havien de donar com a reals molts elements que no hi eren. El repartiment, que era molt ampli i que estava constituït en aparicions estel·lars de gent concreta, com ara, per exemple, Oriol Grau, Toni Albà, Àlex Casanoves, Francesc Garrido o Txarana, estava encapçalat pels joves Bernat Quintana i Alba Brunet. El rodatge de la pel·lícula va començar l'agost de 2013 i es va allargar fins a l'abril de 2014. La major part del film es va rodar en uns estudis de croma a Valls, a l'Alt Camp, tot i que també es van filmar algunes escenes en espais reals d'altres localitats de la comarca, com ara Bràfim o Santes Creus, i els safareigs de la Regreta de Balaguer, a la Noguera. El rodatge també va comptar amb la participació de més de 1.000 extres, inclosos els membres d'associacions de recreació històrica com ara els Miquelets de Catalunya. Després de 6 anys, 4 dels quals els van dedicar a tasques de postproducció, finalment es va estrenar el 8 de juny de 2019 i va inaugurar el FICAT, el Festival Internacional de Cinema en Català de Roda de Barà. Doncs bé, el cinema de Navofarull, caracteritzat per un gran nivell de compromís social, acostuma a centrar-se en protagonistes femenines i en temàtiques de denúncia. I és així com l'any 2021 realitza el seu tercer llargmetratge, Sinjar, on retrata l'entrada bàrbara dels soldats d'Estat Islàmic a la ciutat de Sinjar, al Kurdistan iraquià, en una ficció basada en històries reals de tres dones que lluiten per recuperar els seus familiars en contextos geogràfics ben diferents. Es va estrenar al Festival de Màlaga, va participar en l'Atelier Cine Foundation del Festival de Cannes i va ser premiada a l'European Work in Progress de Colònia i també al FICAT, on va obtenir el Premi del Jurat al millor llargmetratge i el Premi de la Crítica del 2022.
Com ja l'he explicat abans, aquest cas és poc habitual.
Tot bé?
Sí, tot bé, tot bé.
El seu fill està vinculat a un grup islamista radical des de fa uns quants mesos.
Not bow, Adahna. Hey! Army!
دیکو باب خشکو برا مامو خال کچکو مزین همو گرتنو برن
من دوی بسنم دیکو باب ملکین
مارک اسکولا
ja مارک ara em dic que vos salim
ja és tu quan se m'ha peix marga و اش کسی به چه من ایزی کشیم گل
گلو سکارم و ترابی موی داری
گلو بیخار سیریا
سه که پودو کنمنسر امار برای که ولبا
اسم کارم فی داریم لازم به چه من دایی کباب خون کارم
از نکارم الیا سکتری بیلو از لازم ایشی خلاص کن
از آقا کنم بریزیا دادی جالو مزل تیکو
لا تنسي أن أنتو كلكم عبيد يومي تعرفين؟
Quina tensió, per cert.
Sí, Déu-n'hi-do.
Quin patiment.
Déu-n'hi-do, la recordo perfectament i va ser una de les pel·lícules que més va impactar en el FICAT de l'any passat. Mm. Bé, la realitzadora manifestava, a propòsit de la pel·lícula, és una història sobre la pèrdua d'éssers estimats en un context de guerra en el qual hi estem tots ficats sense ser-ne plenament conscients. No us podeu imaginar com em va fascinar i encara em fascina aquesta lluita silenciosa de les dones kurdes, de les víctimes per partida doble de l'Estat Islàmic. I és per això que Sinjar és una pel·lícula de guerra amb mirada femenina. Sinjar està protagonitzada per l'actriu catalana Nora Navas i per Halima Ilter, actriu alemanya d'arrels kurdes. Amb elles participa la pel·lícula Eman Eido, una víctima real de l'Estat Islàmic segrestada i venuda quan només tenia 9 anys. Eido es va posar per primera vegada davant de la càmera per a aquest projecte. Les milícies kurdes atorguen sentit al seu personatge i hi troba la valoració que com a dona ha estat anul·lada pels cavernícoles de l'Estat Islàmic. El film es va rodar al Kurdistan iraquià, escenari de dues de les històries gravades en localitzacions reals a l'Orient Mitjà. El primer que vam conèixer de Sinjar va ser una de les anècdotes més emocionants que van sorgir quan es va paralitzar el rodatge, no aquest, tots, durant el confinament del març del 2020. L'equip, que estava integrat únicament per dones, es trobava rodant a l'Iraq quan va esclatar la pandèmia i van haver de ser repatriades per l'exèrcit espanyol abans de quedar tancades en terra hostil. Recordo com ho va explicar, l'emoció i el neguit i la por que van patir fins que van poder pujar els helicòpters i les avionetes que les van traslladar fins a Madrid. Després de l'aturada obligada, la producció va reprendre un any després el seu rodatge a Barcelona, Tarragona i Sant Boi de Llobregat. Una anècdota, que no ho és tant, és que en la passada edició dels Premis Gaudí de l'Acadèmia del Cinema Català, la pel·lícula no va formar part de la candidatura de pel·lícula en llengua catalana, en tant que l'entitat, l'Acadèmia, va fer servir el criteri de la qualificació atorgada per l'ISEC, segons la qual el català de la pel·lícula no arribava al 50%. Com a acadèmic que sóc, vaig manifestar el meu enuig i desacord per escrit per aquesta decisió que em semblava que no tenia cap sentit. Més enllà de la qualificació de l'ISEC, la pel·lícula és una producció catalana rodada en llengua catalana fins allà on les fronteres de la història explicada ho van permetre. I, evidentment, les llengües que s'hi escolten són el kurd, el català, l'àrab i el castellà. Personalment, penso que l'Acadèmia ha de donar suport a aquestes iniciatives honestes i valentes rodades en català i que surten dels nostres límits territorials per explicar-nos històries universals. Cal buscar criteris i mirades àmplies que ajudin a incentivar i visibilitzar el poc cinema que es fa en la nostra llengua. El compromís i la denúncia i la reivindicació de la presència real de les dones a la indústria del cinema són trets que defineixen la jove directora tarragonina, que amb poc més de 40 anys té un currículum important i sobretot un gran futur creatiu pel davant. Escoltem-la ara de viva veu en un reportatge impulsat per l'Ajuntament de Tarragona a través de la Biblioteca Hemeroteca Municipal i la col·laboració de la cadena televisiva TAC12, que és qui va fer el reportatge. Sentirem com i per què va entrar en el món del cinema, com treballa el procés creatiu de les seves produccions i, sobretot, la necessitat de tenir més veus de dones en tots els àmbits de la indústria. El reportatge el va emetre TAC12 el passat 22 de març.
Que recordo, des que tinc memòria, sempre m'he volgut dedicar al cinema realment, perquè era molt petita i ja m'encantava veure pel·lícules els dissabtes a la tarda amb la meva mare, amb el meu avi, i d'alguna manera per mi era un món molt interessant, no? Aquest d'explicar històries. Realment no sabia ben bé com es feia, perquè no tenia informació de com es feia el cinema, no? I no podia saber-ho, però quan vaig descobrir que hi havia gent que es dedicava a fer les pel·lícules, em va fascinar. I va ser més tard, quan ja vaig anar a l'escola de cinema a estudiar professionalment, no? Que clar, vaig descobrir una altra faceta, no? Que era doncs, totes aquestes pel·lícules més independents, més alternatives, de no nord-americanes, que desconeixia completament i que em van fascinar també. Per mi, d'alguna manera, fer una pel·lícula és un procés de descobrir, d'investigar i també una manera de trobar com explicar aquesta història, no? I per mi la relació amb el públic quan comparteixes aquesta història és molt interessant i també sento que el cinema en aquest sentit és una eina pedagògica molt important, no? I per això doncs, el cinema que més m'interessa és el cinema social. Jo al principi vaig començar fent documentals perquè era una mica el que tenia al meu abast, no? En el sentit de que amb la meva càmera i el meu ordinador podia editar-les, podia explicar aquestes històries i ja amb el temps vaig anar doncs, consolidant i vaig passar a la ficció també. Per mi sempre ha estat molt important explicar històries de dones, d'alguna manera, perquè he sentit que potser eren les històries que no veia a la pantalla i que a mi m'interessava conèixer. L'última pel·lícula que he estrenat és Sinjar, i és una història que explica unes històries de dones molt potents davant de la càmera. Al final Són històries de dones que intenten sobreviure en un entorn molt complicat de guerra internacional. Dos de les tres històries estan rodades al Kurdistan iraquià. Diguem que d'alguna manera el fet de ser dona al principi no t'ho planteges com un problema, o si més no amb la meva edat fa uns anys no m'ho plantejava tant, pensava que era explicar les històries que jo volia explicar, no? I el fet de veure que era molt difícil pensava, ostres, potser és que el problema sóc jo, no sé fer-ho prou bé, i la veritat és que en els darrers anys que he fet una mica doncs, l'exercici de reflexionar sobre la meva pròpia trajectòria, no? I de veure bastant clar que és probable que al principi em costés molt poder accedir a explicar aquestes històries precisament doncs, perquè les dones estàvem relativament vetades. Hi ha tota una feina molt important de modificar les lleis per permetre que hi hagi un accés igualitari i just, i en aquest procés estem, i aquí les diferents associacions han fet una feina molt important. Crec que les dones tenim una mirada diferent, segurament, d'afrontar les històries, de focalitzar en alguns elements de les històries, però crec que potser té a veure més a nivell personal amb cadascuna de nosaltres que no pas amb el fet de és cinema de dones, no? Perquè ara precisament també ens estem trobant, no?, que això és com una manera d'encasellar-nos i de dir és cinema de dones, amb la qual vol dir que és un cinema de baix pressupost i d'un públic controlat. La lluita que hi ha ja no és tant perquè les dones dirigeixin, perquè a poc estem assolint aquest punt, sinó que la lluita que hi ha ara és per aconseguir que els pressupostos estiguin al mateix nivell que els pressupostos de pel·lícules dirigits per homes. En guió, en direcció, sobretot en producció, hi ha bastanta representació de dones. En el que és maquillatge, perruqueria, direcció artística n'hi ha hagut sempre, però, per exemple, on hi ha molt poques dones és en l'equip de direcció de fotografia, no? En tot l'equip d'il·luminació, en l'equip de so, compositores, n'hi ha molt poques. Si mirem percentatges, n'hi ha molt pocs. I sí que és veritat que s'està fent una feina molt important i que en els últims anys s'ha anat veient que a poc creix, però realment hi ha molta feina a fer. Les estudiants són el 50% dels estudiants de comunicació audiovisual, però en canvi quan fan el pas a la indústria no estem encara en aquest percentatge, no? Llavors la feina que s'està fent és perquè precisament doncs, hi hagi una representació igual.
Bé, acabem de sentir-la, realment és una dona amb un compromís molt ferm. És una dona que sense fer gaires escarafalls, sense alçar massa la veu, manifesta unes idees fermes, convençudes, un gran compromís social i ètic i, sobretot, el fet de treballar aquesta visió de l'entorn més proper i el més llunyà, per mi, amb tres pel·lícules i dos documentals, té ja una carrera important i, a més, que, bueno, que penso que té un futur enorme pel davant. Uh-huh. És una de les poques realitzadores tarragonines. En el món del cinema tenim poca gent que treballa al cinema a casa, però és una persona que hem de seguir de prop. Jo l'aprecio molt, a més està molt vinculada amb el nostre festival. I
a més, és un encant de persona.
És un encant, sí, és un encant. Parlar amb ella en tots els sentits, té sempre un somrís i un positivisme enorme. I, com deia, és una llàstima que tinguem tan pocs realitzadors perquè Jesús Montllaó, que era una altra promesa, ens va deixar.
Sí.
Jesús Montllaó es va quedar amb El fill de Caín com una gran pel·lícula i que tenia un projecte per tirar endavant, però que ja ha deixat el món del cinema. I és una llàstima. De fet, eren coetanis, treballaven els dos. Quan ella feia Sonata per violoncel, ella estava amb El fill de Caín. I, bueno, per mi és una llàstima que el Jesús ho hagi deixat. Tenim joves promeses també, com el David Aymeric, l'Adrià Buixens i d'altres que segurament deixo. Però que llàstima que això, que el món del cinema en el nostre territori no té massa representació. Doncs bé, l'Anna Bofarull actualment està treballant en el seu proper llargmetratge documental, un documental que es diu Fake Lace, Mentides Falses, una coproducció que està feta amb Binger Films d'Eslovènia. Ara ho explico, això. Fake Lace és un documental creatiu centrat en com la vida d'una dona pot canviar per sempre després d'haver estat exposada a notícies falses, agressives i polítiques. El rostre i la veu de Marta Torrecillas es van fer virals el dia del referèndum de l'1 d'octubre. La Marta va ser gravada mentre els agents de la policia, va ser gravada amb mòbil, mentre els agents de la policia la van arrossegar brutalment per les escales per forçar el desallotjament en el col·legi electoral en el qual es trobava. Va enviar un missatge de veu a una amiga que es va fer viral i de seguida va arribar a tots els mòbils de Catalunya aquell mateix dia. Les càmeres la van gravar mentre, indignada, va exposar que els agents de la policia li havien trencat els dits. Aquella imatge va donar la volta al món per mostrar la violència que fa servir un govern d'Europa Occidental contra els votants. Uns dies després, la Marta va explicar obertament la seva història. Primer va pensar que li havien trencat els dits. Més tard, els metges van confirmar que no estaven trencats. Intentar explicar la veritat en una televisió pública la van convertir en un símbol de mentida. Un malson que encara no ha acabat. Una altra anècdota que no és menor, que Boga Art en Films no ha trobat ni el suport econòmic, ni de coproducció, ni cap televisió aquí a l'estat espanyol que li doni suport. I tampoc, i no s'entén, aquí a Catalunya. Ha hagut d'anar a buscar aquest suport a Eslovènia i, per tant, la pel·lícula té aquest títol, té aquesta producció, és una pel·lícula que parla d'uns fets concrets que van passar a Catalunya i ni la nostra televisió, TV3, la nostra, s'ha fet ressò i ha volgut col·laborar en el tema econòmic ni en la coproducció. Per tant, són aquestes cosetes que de vegades no entens i que et descol·loquen.
Molt bé, doncs avui Anna Maria Bofarull ha estat la protagonista, no?, d'aquest espai de cine.
I tant de bo poguéssim fer-ne d'altres, però com dic, tenim poca representació.
És una llàstima, com bé comentes, Antonio.
És una llàstima.
Doncs fins aquí el de cine, produït a Roda de Barà Ràdio per la xarxa.
Molt bé, fins un altre dia.